Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
Vaig créixer en un lloc d'una gran bellesa. Jo era un nen tranquil, em portava bé. Però l'única cosa que realment recordo de la meva infantesa és l'harmònium, en aquella petita capella. Cada vegada que podia, sortia corrents cap allà i m'entretenia. Tocava i tocava, sense cap mètode, completament sense cap tècnica. Però recordo que allà em sentia feliç. I si això és el que significa tenir vocació, aleshores és una cosa meravellosa. Gabriel Fauré. I de fons, la seva romança sense paraules, la número 3 de l'Opus 17, en un arranjament per orquestra. L'original és per a piano. L'orquestra és la Camerata d'Israel. I això és Catalunya Música. És el Gran Tour. Comença el viatge d'avui. Benvinguts. Un viatge per fer volar la imaginació. I el següent trajecte el farem ara amb el conjunt instrumental L'Arpeggiata, la seva fundadora i l'ànima Cristina Pluart, i aquest compositor, organista, violinista, mestre de capella, Tarquino Merula, és la seva Giacona. Thank you. Era música del 17, música italiana de Tarquino Merula, era la seva Giacona, que en sentit arranjada i dirigida per Cristina Pluar, amb el seu conjunt instrumental, l'Arpeggiata. Aquesta sinfonia ens fa viatjar a l'any 1874. Aleshores, el seu autor, el seu compositor, Antonín Dvořák, tenia 33 anys. I aquell any va presentar una sol·licitud de beca d'artista al govern austríac per a estudiants pobres però talentosos. Tot això amb l'esperança d'incrementar els escassos ingressos que tenia d'una feina com a organista. El que primer va haver de fer és obtenir un certificat de pobresa de l'Ajuntament de Praga. Després, presentar diferents partitures al Ministeri de Cultura i Educació de Viena. I entre aquestes partitures hi havia aquesta obra. L'havia acabat res, la tinta encara estava molla, per dir-ho d'alguna manera. Era la seva sinfonia número 4, l'Opus 13. I aquesta música i d'altres que va presentar van ser suficients per arribar a assolir la beca. Doncs així acaba aquest Andante sostenuto e molto cantabile, el segon moviment de la sinfonia número 4 en re menor, l'opus 13, del compositor txec Antonín Dvořák, que hem sentit de la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín que dirigia Rafael Kubelik.
Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
L'any 2008, Salvador Brotons escrivia aquesta Glossa de l'emigrant, una obra basada en la famosa cançó catalana del mateix títol amb lletra de Jacint Verdaguer i música d'Amadeu Vives. Els intèrprets són la banda municipal de Barcelona i dirigeix ell mateix, Salvador Brotons. Thank you. I així acaba aquesta glossa de l'emigrant de Salvador Brotons, interpretada per la Banda Municipal de Barcelona i dirigida pel mateix Brotons. I amb aquesta música viatgem ara al segle XIV. Una abadia benedictina dels Alps italians, famosa per la seva extraordinària biblioteca. Un monjo franciscà i el seu pupil tractaran d'esbrinar un misteri, que són els crims que giren al voltant d'un misteriós llibre que es creia perdut, el segon llibre de la poètica d'Aristòtil, i que està dedicat a una reflexió estètica sobre la comèdia i l'humor. És El nom de la rosa, una novel·la esplèndida a mig camí, de fet a mig camí entre la novel·la històrica i policíaca, i que va escriure Umberto Eco. En el fons, deia ell, la pregunta fonamental de la filosofia, igual que la del psicoanàlisi, coincideix amb la de la novel·la policíaca. Qui és el culpable?
Era música de James Horn, del compositor nord-americà candidat als Oscars 9 vegades. L'ha guanyat en 2 ocasions. En aquest cas va escriure la música, la banda sonora per la pel·lícula El nom de la Rosa. Aquest fragment porta per títol Epíleg, perquè la novel·la va arribar al cinema l'any 1986 de la mà del director Jean-Jacques Zanon. L'autor, per cert, l'autor de la novel·la, Umberto Eco, el gran Umberto Eco.
El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, us proposo que fem la parada dels dijous. És el dia de les melodies d'aposta, de la carta, vaja. I la carta d'avui, doncs, ens dona pistes, més que pistes, de la part més personal, més íntima del compositor Franz Joseph Haydn, perquè l'adreça a la seva amant, Luigia Polcelli, mezzosoprano italiana. Durant molts anys va ser amant del compositor. Bé, ell estava casat, una unió que des del principi ja no va funcionar. Tots dos tenien caràcters doncs, que no s'acoplaven, caràcters difícils. A més, el compositor va tenir forces amants durant al llarg de la seva vida. Però va haver-hi una relació que va ser molt llarga i especial, que és aquesta, la de Luigia Polcelli, cantant italiana, casada amb un músic també. Alguns biògrafs asseguren que el segon fill de la parella doncs sembla ser que podria ser de Franz Joseph Haydn, però bé, no especulem. Bé, qui era ella? Mireu, ella havia nascut, de fet, havia nascut Luigia Moreschi. Era napolitana, havia nascut l'any 1760. Mezzosoprano italiana, va cantar a la cort dels prínceps Esterhazy a finals del segle XVIII. Recordem-ho que ell treballava com a músic de la cort dels Esterhazy i es va casar amb un violinista, Antonio Polcelli, de qui ella agafaria el nom. Ella va arribar a l'acord dels Esterhazy amb el seu home, això era el 1779. Tots dos tenien un contracte per 2 anys i en aquell moment ella tenia 19 anys. El príncep aleshores era Nicolau Esterhazy, un gran coneixedor de l'òpera i també sabia cantar molt bé. I aviat va reconèixer, sembla ser, la mediocritat de Luigia i la falta de fiabilitat d'ell, del violinista. Per això va decidir acomiadar-los a tots dos. Fins que va saber que ella es havia convertit en l'amant de Haydn, un músic que a Esterhazy hi confiava a ulls clucs, i el que va fer és finalment acceptar-los una altra vegada. Bé, tot i en tot, la relació entre ells, entre Haydn i Polcelli, va durar més de 10 anys, fins al 1791. La carta que us porto data del 1792, és la carta de comiat entre tots dos. Un any abans, el seu home ha mort. Clar, ella s'ha quedat vídua, però ell no. Potser arribarà el moment que tant han somiat tots dos, quan es tancaran els 4 ulls. Ara se n'han tancat 2, però els altres 2... Bé, prou en tot això. Serà com Déu vulgui. Bé, aquesta carta és del 91, quan ell mort. Aquesta és del 92. Han passat ja un temps. I ell li escriu. I diu així la carta. Carta de Franz Joseph Haydn a Luigia. Londres, 14 de gener del 1792. La meva estimada Polcelli. Estic força bé, però gairebé sempre estic d'humor anglès, és a dir, deprimit. I potser mai més recuperi el bon humor que tenia quan estava amb tu. Oh, estimada Polcelli, sempre estàs en el meu cor i mai, mai et podré oblidar. Faré tot el possible per veure't. Si no és aquest any, segurament serà el proper, junt amb el teu fill. Obro parèntesi. Us deia abans que probablement es diu que el segon fill que va tenir ella amb el seu home podria ser de Haydn, un fill que ell mai va reconèixer. Bé, tanco parèntesi. Espero, li diu ell, que no m'oblidis i que m'escriguis si et tornes a casar, perquè m'agradaria saber el nom d'aquell que té la sort de tenir-te. Teu, Franz Joseph Haydn. Per cert, Haydn va escriure un nombre considerable d'òperes, però només 2 vegades li va signar un paper amb ella, a Polcelli, a La Vera Costanza i L'Isola Disabitata, que és aquesta que estem sentint. Estem sentint l'obertura d'aquesta acció teatral en 2 parts, aquesta òpera en 2 parts, que Haydn va escriure a la cort del príncep Esterhazy amb llibret de Pietro Metastasi. També vull dir-vos que poc després d'aquesta carta, Haydn va començar una nova relació romàntica. Ara era una vídua anglesa. Ella va seguir treballant en un petit teatre de Bologna i ell de tant en quant li enviava diners. Haydn va complir la seva promesa quan deia que no es tornaria a casar. Ella es va tornar a casar amb un cantant. Va viatjar per Cremona, per Hongria. Finalment, ella, Luigia Polcelli, va morir completament pobra, el 1830. Música de Haydn.
Doncs d'aquesta manera acaba l'obertura de l'Isola Disabitata, una òpera en dos actes de Franz Joseph Haydn, el llibret de Metastasi. És un dels dos únics títols que el compositor va escriure expressament per la seva estimada mezzo napolitana Luigia Polgelli. Van mantenir una relació durant 10 anys, una relació d'amants. Tots dos estaven casats. I avui, com a souvenir, doncs us porto d'aquesta cançó.
Oh, la belle vie.
El títol original és La belle vie, una melodia escrita l'any 1962 pel cantautor francès Sacha Distel i que aviat es va convertir en tot un estàndard de jazz quan Tony Bennett la va gravar per primera vegada en anglès. The Good Life, això passava un any després. L'any 2005 va aparèixer un àlbum que es titulava Tinc dos amors, ple de clàssics francesos. I ella, aquesta cantant que estem sentint, aquesta nord-americana, Didi Bridgewater, va gravar aquesta interpretació meravellosa, abocant el millor de la cançó. És una de les millors versions, per a mi, que existeixen d'aquest tema. I potser algú es pregunta, i aquest és el souvenir? Doncs sí, perquè l'he escollit perquè m'ha fet pensar en els amors de Haydn. Ell no en va tenir dos, com diu el títol de l'àlbum del 2005, en va tenir molts més. Però sigui com sigui, aquí va aquest tema i aquest La belle vie. I, estimats i estimades, ens retrobem demà. Com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.
Avec tous ses copains. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. supposed to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. Can't take the chance. Oh no, please be honest with yourself. Don't try to fake. It's the good life to be free and explore the unknown. Just like the heartaches, you will find when you face them alone. All by yourself alone.
My darling, won't you wake up?
Kiss the good life. Hello. Nothing ventured, nothing gained. Say hello.
Un viatge particular, molt particular, amb Victòria Palma. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Si voleu tornar a escoltar aquest tour, el trobareu a la web del programa.